de llista esportiva. Posa't en forma amb nosaltres.
10 del matí, 32 minuts, i l'encarregat de posar-nos en força i posar-nos a to és en Moisés García. Bon dia, Moi.
Què tal? Bon dia.
Anem a pams. El més important, com sempre, són les informacions més pròximes, eh? Són les que tenen més data de caducitat més curta. Estàs eufòric perquè el teu València va guanyar.
Sí, no. Sí, però és una... ha deixat un regust molt agradós, aquesta victòria.
Vaja, per Déu.
D'una mitja hora en què el València arrasava, 60 minuts després, horrorosos, que no han deixat contents ni a Marcelino ni als jugadors. És un 2-1, però no les tenim totes, ni molt menys per la tornada.
Perdona. Com tu dius, com tu em dius a mi sempre, perdona. Esteu vius a la Copa del Rei.
Sí.
Jo crec que a la...
Sí.
Anava a dir a la UEFA Champions, no, a l'Europa League.
A l'Europa League
també.
Home, teniu... evidentment, els que han de remuntar són els russos del Krasnodar, evidentment, però el València es va tornar a deixar anar veient la superioritat que tenia i es va poder emportar un ensurt més gros del que ja s'ha emportat.
Vaja, va, és igual. Torneu a... jugueu a Rússia, no?
Sí, el pròxim dijous. Una situació similar, la que va viure el Sevilla de Pablo Machín, que s'avançava als 20 segons. Ja feia el primer gol i acabava empatant a 2 davant de l'Eslàvia de Praga. I déu-n'hi-do la xiulada també que va haver d'aguantar, escoltar sí. A Pablo Machín al final del partit. Ja no Pablo Machín, també Pepe Castro, perquè ja hi havia càntics en contra del president del Sevilla.
Mm-hmm.
I perquè vegis com són les coses, el 18è de la Lliga Espanyola va guanyar el primer, el Zenit.
Sí, el Villarreal.
El Villarreal.
Que no s'acaba d'entendre això.
3-1, sí, que no sé fins a quin punt ha de seguir guanyant en Europa League l'equip de Calleja i en la Lliga, doncs, està en un embolic important perquè no troba resultat. No sé fins a quin punt li interessa continuar a l'Europa League perquè ja més o menys té assegurat 3 partits més. El de la tornada, que segurament passarà, i 2 més de quart de final.
Esclar.
No sé.
Però és igual, està molt bé parlar de l'Europa League, però el que veritablement està...
L'Europa League no interessa, no?
Sí que interessa.
Un torneo menor.
Sí que interessa.
No, que sí, home, sí.
El que passa és que, clar, estem omplint minuts de ràdio, hores de televisió i pàgines de diaris amb la crisi del Madrid.
És que déu-n'hi-do com està la cosa. El Club Blanc, ahir ja s'explicava la conversa tensa, o la discussió, més ben dit, que van tenir Florentino i Sergio Ramos. Recordem, òbviament, ja ho sap tothom, que el Madrid està eliminat de la Champions i això, doncs, ha deixat males sensacions en tots els cantons del Santiago Bernabéu. Especialment en els despatxos. Florentino Pérez va acusar els jugadors de manca d'ambició, de manca de ganes, de relaxació. Els va retreure el fet d'haver tingut 2 dies de descans, fins i tot. I això a Sergio Ramos doncs, no li va agradar i bé, va acusar Florentino d'haver fet una mala planificació de l'equip. I a partir d'aquí, una de les frases que s'han filtrat, que va dir Sergio Ramos, és «me pagues i me voy».
Toma!
Sí. Sí que és cert que a les últimes hores s'ha sabut que hi ha hagut un acostament entre el president i el capità del Real Madrid per relaxar una miqueta la situació, perquè hem de dir que al Real Madrid li queden 12 partits encara de Lliga, en què, òbviament, té pràcticament impossible optar al títol.
Home, a mi em fa molta gràcia això, perquè impossible
Edu,
no
són
és.
Són 13 punts.
Però no és impossible.
Edu, són 13 punts.
Sí, però no és impossible. O sigui, 12 partits són 36 punts. Estem parlant d'un terç que t'he perdut, d'acord? Però no em miris així, Moi, no em miris així. Vull dir que el Barça no t'he guanyat.
Puc dir utopia?
Digues el que vulguis, però que el Barça no ho té guanyat
encara. Jo no he dit que el Barça tingui guanyat. Perquè hi ha l'Atlètic de Madrid per allà mig.
Ja.
Però que el Real Madrid ho té impossible...
Tu mig compro.
Per aquesta regla de 3, encara no és matemàtic la distància entre el València i el Barça.
Si no, és el que t'anava a dir també. Clar, el València opta també el títol, però
clar. No, el que anava a dir, clar, queden 12 partits i el Real Madrid el que s'ha d'assegurar és estar entre els 4 primers.
Esclar.
Val? Què passa amb això? Doncs que el club no confia en Solari. Es diu que Solari arribarà, sembla que segur, al partit de Valladolid d'aquest cap de setmana, però, passi el que passi, s'està informant de que és més que probable una destitució dilluns. I arribaria, atenció, o Zidane o José Mourinho. Això és el que s'està explicant. Veurem si acaba passant, òbviament.
Clar.
Perquè, clar, també és lògic que Mourinho digui que no sap res, que el van entrevistar ara fa poc i sí, va dir que no sabia res ni tenia notícies, però bé, és el que s'acostuma a dir. S'explica que el club, la primera opció és Zidane, però que Zidane no està massa disposat a venir, almenys en aquests moments, i qui sí que estaria disposat a venir en aquests moments és el portuguès, José Mourinho.
Esclar, que ara està a l'atur.
Sí, sí, sí. Sí, sí, bé, Zidane tampoc està fent res. El que passa és que per mi això és una crisi d'identitat important.
És el que et volia dir, són entrenadors molt dispars.
Clar, o vols Zidane, o vols un estil Zidane, o vols un estil Mourinho. És que no... Vaja, jo crec que per planificar una temporada el que primer has de decidir és quin tipus d'entrenador vols, a què vol jugar el Real Madrid. Jo, si fos Zidane, sí, jo no vindria.
Tu no?
No, perquè has sortit per la porta gran del Real Madrid.
Clar, amor d'èxit.
Exacte. Crec que es diu que ha estat l'home més llest dels últims anys per haver marxat en el moment que va marxar.
Segur
perquè
que sí.
Deien que es va veure el percal que hi havia. Val? I, a l'altra banda, hi ha Mourinho. Un Mourinho que té molta fam de títols, molta fam de tornar a ser... The Special One, una condició que segurament en els últims anys doncs ha anat perdent, perquè ja sabem l'etapa i com va acabar en el Manchester. S'ha desinflat la figura de Mourinho, efectivament. Jo crec que a Mourinho, si li arriba una oferta, dirà que sí. No sé si li ha arribat encara, òbviament, no s'ha dit encara, però sembla que la disposició, la predisposició del portuguès seria arribar ja.
Ja, el que passa és que, Moi, la relació entre el tècnic portuguès i alguns jugadors, autèntiques vaques consagrades i sagrades del vestuari blanc...
Sergio Ramos.
Per exemple, no ho veuen gens clar.
No.
Per
no,
tant, atenció que sí, a veure si el remei serà pitjor que la malaltia.
També et dic una cosa. Jo, si fos Florentino Pérez, sí que apostaria ara sí per un canvi de cicle. En quin sentit? Jo crec que hi ha jugadors que ja ha passat el seu moment en el Real Madrid. Ho han guanyat tot, perfecte, però jo crec que cal un relleu generacional d'aquells que es diuen, perquè sí que és cert que el Madrid, en l'última política de fitxatges que tenia de gent molt jove, Mariano, Ceballos i tot aquest nom, Brahim Díaz, doncs jo crec que hauria de fer una aposta també, òbviament, portant alguna estrella ja consagrada, però... Anem a dir noms. Bale, Marcelo, Benzema, per suposat Isco, que no ha acabat de funcionar mai. Toni Kroos no sembla el que era. Fins i tot, i algú em matarà per dir això, jo dubtaria molt de donar continuïtat a Sergio Ramos.
Ai, el que anaves pensava que anaves a dir també Luka Modric, que dius, ui...
Ah, no.
Que és intocable, eh?
No. Jo crec que Luka Modric és necessari. Sí que és cert que no està en el seu millor moment ara mateix, però és un tros de jugador.
No sé si tu compraran això als amics madridistes.
No, això ho he comentat amb algun amic del Madrid que tinc i quan li vaig dir el nom de Sergio Ramos van dir estàs boig, no, home, no, yeah, el capità. I jo ho entenc, però jo trobo que el Real Madrid s'ha de refer i crec que Sergio Ramos ara mateix dins del vestuari deu ser un problema important per voler refer un equip. Massa poder.
Home, doncs no sabria dir per què, perquè, escolta'm, ell ja té una edat avançada, tot i que pot jugar encara, eh?
Sí.
Però ha de veure que això té una data de caducitat i que la seva, doncs, dinàmica ja està arribant al final.
No, però jo no dic pel seu rendiment, eh?
No estic parlant de rendiment. Estic parlant de que, clar, que ja té una edat i que necessita que l'equip es regeneri i que pugi saba nova. I això és llei de vida. Com ell, quan va entrar al Madrid, hi havia també jugadors que eren molt més grans que ells i els havia de donar una oportunitat.
I al final tot es tradueix al mateix, eh? Tu has perdut Cristiano Ronaldo, ja no tens 50 gols, vas confiar en que Bale i Benzema et farien entre els dos aquests 50 gols, o potser no 50, però 40 o 35, i òbviament no te'ls han fet. El problema, jo crec, bàsic, és aquest, que tu no has tingut un recanvi, un pla B per Cristiano Ronaldo.
Per tant, si fos el teu criteri, tu a qui culpabilitzaries?
No,
plantilla o no, planificació?
Clar, és que això és una reflexió molt àmplia la que s'ha de fer. Jo no crec que sigui únicament culpable ni els jugadors, ni Solari, ni la planificació d'una temporada. Amb l'11 inicial, per exemple, que hi havia l'altre dia davant de l'Ajax, el Real Madrid ha de ser capaç de treure endavant aquell partit. amb l'11 inicial, amb els jugadors que havia al camp el dia que van jugar contra el Girona, el Real Madrid havia de ser capaç de treure aquell partit endavant, i el va perdre. Jo crec que és un cúmul de coses, al final. Són dinàmiques, el futbol són dinàmiques, i és així. El futbol i l'esport en general són dinàmiques.
Molt bé, doncs escolta, les aigües estan bastant, doncs, mogudetes, allò que gairebé treuen fum a Madrid, i a la resta del futbol com ho tenim?
Doncs mira, deixa'm que t'expliqui diferents canvis normatius que arriben de cara a la pròxima temporada.
Ah.
Són uns quants, alguns estan bé, eh? Abans, quan hi havia un gol i algú la tocava amb la mà de manera involuntària, es podia concedir aquell gol. Ara ja no. Encara que sigui involuntària, si la pilota toca les mans i entra, no serà gol.
Anda.
Això per començar.
Sí, sí.
Després, saps aquella trampeta que fan a vegades per despistar els porters quan hi ha una falta i algun jugador de l'equip que ataca es posa entremig de la barrera?
Sí.
Ja no es podrà fer. La barrera haurà d'estar completada íntegrament per jugadors només dels defensors.
Vaja.
Aquesta és una altra de les normes. Després, en els penals, el porter se l'obligava a estar trepitjant, que això no ho fa ningú, però vaja, a estar trepitjant els dos peus a la línia.
Sí.
Ara ja només n'haurà de tenir un.
Oh! Quin canvi!
Sí, ja em diràs que fins i tot serà molest per al porter per situar-se d'alguna manera, eh?
Mare de Déu!
Que s'acabaran avançant i els àrbitres continuaran mirant. És com allò de no entrar a l'àrea fins que toca el jugador de la pilota.
Res.
Entre tothom. Després ja el que aplica el reglament i ens posem tots amb ell, saps? I el critiquem, saps? Això ho deia Mourinho, eh? Criticar el acierto del árbitro.
No, ironies de la vida, sí, esclar.
En els canvis, el jugador ja no haurà de sortir per al centre del camp, haurà de sortir per la línia que tingui més a prop.
Ah!
Saps allò que et vaig a canviar, te'n vas a l'altra banda per perdre temps?
Sí, sí.
Això ja no es podrà fer. D'altra banda, saps en el servei de porteria que ha de sortir la pilota de l'àrea?
Sí.
Doncs ara ja no.
Ah.
Ara ja l'haurà de tocar primer el defensor, però la podrà tocar dins de l'àrea.
Ah, molt bé.
Això està bé també per no perdre temps. I fins ara, això abans ja hi era, les targetes grogues o vermelles pels entrenadors, fa un temps es va fer aquell canvi de que l'àrbitre anava i el senyalava amb el dit i cap a fora,
sí.
Doncs ara es tornaran a ensenyar les targetes. I una última. Jo no ho he vist mai, això, però fins ara l'àrbitre, la figura de l'àrbitre, era considerat com per exemple, el banderí de córner. Si tocava la pilota, el joc continuava.
Sí.
Doncs ara, si tu has vist alguna vegada que toqui la pilota l'àrbitre i entri gol?
No.
Bueno, si passa, no seria gol.
Ah, oh, quin descans! Ja puc dormir tranquil.
Sí, és una jugada que això no he vist mai, però vaja.
Molt bé. No, està molt bé. Ostres, jo crec que els equips estaran encantats de la vida.
Sí, has de tenir punteria, per fer això, però vaja.
Avui és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, Moi,
sí.
I portes també una reflexió bastant, com, no sé, que fa patxoca.
Sí, a nivell internacional, doncs, hem estat buscant casos bons, 5 casos bons per celebrar i 5 casos, doncs, per dir, ostres, encara no estem avançant el que hauríem d'avançar.
Vinga, va.
Comencem pels bons.
Vinga.
Així ens posem les mans al cap per marxar. Jocs paritaris. Hem tingut a Buenos Aires aquest passat any el Joc de la Joventut i per primera vegada aquesta cita va reunir 4.012 esportistes i van ser estrictament meitat homes i meitat dones.
Ah, molt
bé. Això no passava. En els Jocs Olímpics això no passa. Això no. Va en funció de la federació, el que vulgui portar.
Uh-huh.
Hi ha més àrbitres ara mateix amb millors competicions. Per exemple, als 6 nacions de rugby hi va haver per primera vegada una dona dirigint un partit, Joy Neville. I també aquí a Espanya, per exemple, en bàsquet, a la Lliga Femenina de Bàsquet, hi ha moltes dones àrbitres, però també ja estan començant a sortir moltes a la categoria LEP OR, que és masculina.
Molt bé.
Val? Futbol femení professional. T'explico la història. Macarena Sánchez és una jugadora argentina que va presentar una demanda contra l'Associació de Futbolistes Argentins perquè volia ser reconeguda com a treballadora. Sembla que la cosa va cap endavant perquè allà a l'Argentina no és que les jugadores no cobrin, és que a més han de pagar. Han de pagar llicències.
Mare meva.
Al cap de setmana de les estrelles d'hoquei sobre gel, una dona participant va ser Kendall Coyne dels Estats Units i va quedar fins i tot per davant d'un home.
Molt bé.
I hem de dir que es prepara o s'està fent un avantprojecte de llei en què, això aquí a Espanya, que hi haurà igualtat doncs, en premis, en beques, en subvencions, que això també doncs feia falta.
Mai no és tard, però clar, arribem tard, eh?
És el primer que es prepara en 30 anys.
Molt bé. Vinga, va. I mans al cap, va.
Acabem posant-los les mans al cap, escandalitzant-nos. Vam saber, si te'n recordes, Ada Herbert va ser la pilota d'or del 2018. Recordes que li va preguntar al DJ francès Martin Solveig?
Sí, sí.
Balles... No li va preguntar com... Sí,
sí. Balles el twerking? Oi, quina gràcia!
En comptes de preguntar-li per algun gol o per
sí,
com
sí,
jugava...
Sí. Molt bé,
aquest és un dels casos escandalosos que hem viscut el passat any. Una Supercopa només per dones acompanyades. On ha passat això? A Aràbia Saudí, on es va disputar la Supercopa d'Itàlia, sí, de futbol. Hi havia una zona reservada per famílies, allà només... Sí, és l'únic sector on podien anar les dones en aquell estadi. Però, atenció, no soles. No, home, no, eh?
Acompanyades.
Acompanyades per homes.
És ridícul, això.
No, no anem soles, no sigui, no fos cas, que tinguem un disgust.
No, 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 que s'entretequin massa.
Un altre cas que em sembla lamentable, però vaja. Li va passar a la tenista francesa Alizé Cornet, que va ser amonestada verbalment per l'àrbitre danès Christian Rask a l'Obert dels Estats Units en un moment en què es va decidir canviar la samarreta a la pista. És una cosa molt habitual dels homes que es canviï la samarreta per estar ensuats i tal, i es posa una de nova.
Què va passar?
Doncs que se la va canviar. I li va dir, aquí no te canvies.
Ah, vale. Esclar.
L'organització, òbviament, després va demanar disculpes.
No, és que...
A Colòmbia, atenció amb això, eh? El president d'un club que es diu Deportes Tolima, és Gabriel Camargo, no se li va ocórrer una altra cosa que dir, atenció, molt lamentable, la lliga femenina és un cultiu de lesbianisme.
Bravo! Mare
meva!
Bingo!
A més, en el mateix país hem de dir que aquest any passat jugadores de la selecció sub-17 han denunciat assetjament sexual i laboral per part del cos tècnic de la selecció.
I aquest senyor circula pel carrer tranquil?
No, sincerament...
No sé com no...
No sé.
Va, és igual.
I la última, doncs, perquè veiem com tenen de facilitats els homes moltes vegades més que les dones... En un esport com el golf, li ha passat a Melissa Reid, és britànica, però no és una jugadora qualsevol. Aquesta és guanyadora de 6 títols del circuit professional de golf.
Déu-n'hi-do.
Doncs és una de les primeres que ha denunciat que, bé, aquestes empreses que faciliten material als esportistes d'èlit, a ella no li han facilitat res i, a canvi, a companys que tenen menys títols que ella, doncs es veu que li paguen tot. Ah. Això... Ha portat, ho ha denunciat, i és que, òbviament, aquí veiem com no hi ha igualtat, encara no hi ha igualtat. Sí que s'ha avançat molt, però ni molt segur, menys s'arriba...
És que segur que una jugadora de golf no ven, segur que no.
No,
no. Tot i que sigui molt més capaç i tingui aquesta doncs, destresa, no, per poder jugar, segur que no ven.
El problema és aquest.
Moi, a cap de setmana esportiu també doncs bastant efervescent.
Sí, sí, sí. A partir del Club Hoquei Lloret jugarà... Torna a jugar, vaja. Juga. Ho dic, és que ara tenia allò de la Copa del Rei de que no van jugar, però ja van jugar la setmana passada. Van guanyar contra l'Igualada i ara voldran repetir victòria contra el Caldes.
Vinga, va.
També jugarà el Club de Futbol Lloret, que vol assaltar la tercera plaça. Veurem perquè la tercera plaça pot tenir premi. Encara no està massa segur això, però vaja, per tema d'un possible descens del Paral·lel de segona divisió B a tercera,
sí,
faria que el Girona C, que ara és el primer, no pogués pujar.
Ah, clar.
Jo això ho vull confirmar perquè a mi no m'ha quedat massa clar i no són informacions oficials les que he vist. Per tant, no ho donaré per cert que el tercer tingui premi de pujar o de fer una promoció d'ascens,
sí,
però sembla que pot ser important i ara mateix el Lloret té aquesta posició a 2 punts.
Doncs mira, com a mínim que lluitin,
sí,
i
sí,
després ja... Però escolta, si hi ha il·lusió i aquesta component, està molt bé, doncs, com a mínim, esforçar-s'hi per arribar a aquesta meta.
Ens informarem i ho explicarem bé, si és cert, això.
Dilluns al Lloret Esportiu?
Dilluns al Lloret Esportiu.
Molt bé, molt gràcies.
Una abraçada.